Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues, són les 6. El Papa ha alertat aquest dilluns davant dels perills que té l'Església de caure en la corrupció. Però el més important, més que el contingut del missatge, són els destinataris, concretament els membres funcionaris de l'Oficina d'Auditors de l'Estat del Vaticà. Francesc ha elogiat la seva tasca present i alhora ha recordat que no estan lliures de desviar-se, és a dir, de caure en la corrupció, i ha defensat la gran arma de la transparència. I en una altra audiència aquest dilluns, en aquest cas amb els prefectes italians que gestionen les migracions, el pontífex ha reivindicat la integració dels migrants com una dimensió fonamental per una bona acollida. A més, ha mostrat la seva preocupació per la baixa natalitat que té en aquests moments Itàlia, una realitat aquí sí que, de fet, afecta el conjunt d'Europa. Molt recuperat ja de la bronquitis dels últims dies, el Sant Pare ha aterrat molt bé en aquestes últimes hores amb veu clara i serena en dues problemàtiques que no tenen fronteres i que és urgent afrontar, entre moltes altres. Aquest és avui el nostre tema de portada, sense oblidar l'altre nom propi de l'actualitat eclesial en les últimes hores, el del bisbe Carles Soler i Perdigó, que va morir dissabte al matí a Girona. Però abans del sumari, amb altres temes d'aquest dilluns de la segona setmana d'Advent, 11 de desembre, memòria de Sant Damas. Donem un petit cop d'ull també a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
La mesa del Senat, on el PP té majoria absoluta, ha acordat sol·licitar al Consell General del Poder Judicial un informe sobre la llei d'amnistia, tot i que aquesta llei encara no es tramita a la cambra alta. La mesa ha adoptat la decisió fruit d'una petició de Vox que, igual que el PP, busca frenar o endarrerir l'entrada en vigor de la norma. A l'escrit aprovat, la mesa demana al Consell General del Poder Judicial que elabori un informe en relació amb la constitucionalitat i viabilitat de la tramitació de la proposició de llei d'amnistia. Més temes. El govern espanyol ha descartat portar a votació aquest dimarts 12 de desembre l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea quan se celebra el pròxim Consell d'Afers Generals a Brussel·les. Espanya ha optat per aquesta opció pels dubtes que existeixen entre els diferents estats sobre la qüestió, tant en matèria econòmica com política o jurídica. D'aquesta manera, Espanya perd la darrera oportunitat per aprovar la mesura durant la seva presidència del Consell de la Unió Europea, ja que per de l'1 de gener de 2024, aquesta passarà a Bèlgica. I la T16, el bitllet de transport pels menors de 16 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona, només funcionarà amb el sistema sense contacte de la T-Mobilitat a partir del 16 de gener del 2024, quan les validadores d'accés al transport públic deixaran d'acceptar les targetes de cartró amb banda magnètica. L'autoritat de transport metropolitana ha comunicat a les famílies que encara facin servir el format antic que hauran de fer el canvi en els propers dies. Amb tot, asseguren que pràcticament la totalitat del col·lectiu ja té la T-Mobilitat.
Gràcies, Sandra. I com us anunciàvem, també recordarem que el bisbe emèrit de Girona, Carles Soler i Perdigó, ha mort aquest dissabte als 91 anys. La missa funeral de cos present per l'ànima del qui va ser també auxiliar de Barcelona 10 anys se celebrarà aquest dimarts a les 11 del matí a la Catedral de Girona. D'altra banda, una de les activitats religioses i alhora socials més importants d'aquest pont de la Puríssima ha estat, sens dubte, la processó amb la imatge de la Immaculada el mateix divendres passat, com cada 8 de desembre, des de la Basílica de la Mercè de Barcelona fins a l'Església de Betlem, a la Rambla. Durant la processó es va renovar el vot de poble que té la capital catalana a la Mare de Déu de la Immaculada. I el moment àlgid de la commemoració pels 900 anys de la consagració dels temples de Taüll, Santa Maria i Sant Climent ha tingut lloc aquest diumenge amb l'Eucaristia a l'Església Romànica de Santa Maria, missa presidida pel bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, una celebració que va plegar un gran nombre d'autoritats locals, així com veïns i fidels del territori. Després del bloc informatiu entrevistarem Ricard Hernández, delegat per al catecumenat de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ens informarà de com està aquesta realitat d'acollida i pastoral de l'Església en aquest bisbat. I els últims minuts seran per a la secció La Veu de Càritas. Avui el testimoni, centrat en la campanya de Nadal, serà Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència i cap de comunicació de Càritas Catalunya. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de sol, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i avui també amb la Montserrat Creus, com cada dilluns, coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa ha demanat aquest dilluns al matí que no se cedeixi a la insídia de la corrupció. Ha estat en rebre els membres de l'oficina de l'auditor general de la Santa Seu i de l'Estat de la Ciutat del Vaticà. En el discurs escrit, Francesc ha demanat transparència absoluta. Pensant en el compromís d'alguns amb els necessitats, el pontífex ha invitat a parlar amb els qui necessiten amistat, també perquè moltes vegades un somriure i una paraula valen més que un plat de pasta. Alhora ha recordat que la fidelitat i l'honestedat caracteritzen els qui treballen per a la Santa Seu i l'Estat de la Ciutat del Vaticà, tot i que ha aclarit que la llauna de la corrupció és tan perillosa que cal estar molt vigilants. D'altra banda, com dèiem a l'inici del programa, també aquest dilluns, però en una trobada amb els prefectes italians, també al Vaticà, el papa ha assegurat que sense integració dels migrants sorgeixen perills. Francesc ha reiterat la importància d'acollir, acompanyar, promoure i integrar les persones que arriben al país com uns nens, ha dit. Els migrants ajuden quan s'integren bé, però en una terra on manquen els fills, i venen els migrants. Em preocupa el problema de la poca natalitat aquí a Itàlia. Us ha estat encarregat la tasca de gestionar el millor possible els recursos disponibles i coordinar en sinergia treballadors públics i privats. És important i urgent, en el present i en el futur, unir els esforços per tutelar a llarg termini i amb amplitud de mires la nostra casa comuna, que està tutelada. A més, és notícia que el pontífex ha recordat els 60 anys de relacions entre la Santa Seu i Corea. En un telegrama enviat aquest mateix dilluns amb motiu de l'aniversari, el Sant Pare ha recordat la visita que va fer el 2014 al país asiàtic, on s'ha arrelat i viu, segons ha comentat, una església florescent i fervent. Igualment ha manifestat la seva esperança de pau i reconciliació a la península de Corea, entre la del nord i la del sud. En aquest telegrama enviat al bisbe de Suwon, Matthias Ri Yong-hun, president dels bisbes catòlics coreans, el Sant Pare també ha expressat el seu desig que els joves hereus d'aquest gran testimoni de fe tirin endavant aquest preciós testimoni de Crist mentre es preparen per a les celebracions, concretament de la Jornada Mundial de la Joventut, que se celebrarà el 2027, precisament a Seul, la capital de Corea del Sud. I aquest diumenge al migdia, al final de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el bisbe de Roma ha recordat els 75 anys de la signatura de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'ha definida com un full de ruta en què s'han fet molts passos endavant, però encara en queden molts més per fer, alhora que ha recordat algunes de les guerres actualment en marxa. Que tiri endavant tot el compromís per afrontar i remoure les causes dels conflictes, que es protegeixin els civils, els hospitals, els llocs de culte, que siguin alliberats els hostatges i garantits els ajuts humanitaris. No oblidem la martiritzada Ucraïna, Palestina, Israel. És aquesta una via mestra sobre la qual s'han fet molts passos endavant, però en manquen molts encara, i de vegades, malauradament, s'hi torna enrere. El compromís pels drets humans no s'acaba mai. L'impegno per i diritti umani non è mai finito. Aquest diumenge, com dèiem, es commemorava el 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, 3 anys després, tot just que finalitzés la Segona Guerra Mundial, és quan es va signar. Aquesta important fita no ha passat per alt tampoc en el missatge diari del president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, que ha mostrat la seva preocupació per les tensions que viu el món d'avui. La guerra d'Ucraïna i el conflicte entre israelians i palestins han tornat a posar el món en perill fins al punt que el papa ha afirmat que estem vivint la tercera guerra mundial a trossos, segons ha recordat Omella en un missatge de Twitter. El també arcabisbe de Barcelona ha demanat una pregària intensa pels nostres governants i pels líders de les Nacions Unides perquè la pau al món sigui així una realitat, alhora que la vida de les persones sigui protegida des de la seva concepció fins a la mort natural.
Sense distància. Un panorama presentat a prop de tu.
Com dèiem, l'altre gran tema de portada avui és la mort del bisbe emèrit de Girona, Carles Soler i Perdigó. El prelat ens deixava aquest dissabte de matinada als 91 anys. A la residència sacerdotal bisbe Sevilla, és on ha mort, a la capital del Gironès, Allà vivia des de la seva jubilació. Soler i Perdigó va ser bisbe de Girona des de finals de l'any 2001 fins al juliol de 2008, quan Benet XVI va acceptar la seva renúncia per edat i va nomenar en aquell moment Francesc Pardo, ara ja difunt, nou titular de la diòcesi. Des de la seva retirada com a pastor en actiu, Carles Soler havia col·laborat periòdicament amb les parròquies de l'arxiprestat de Banyoles. Nascut a Barcelona el 12 de setembre de 1932, Carles Soler i Perdigó havia estat també bisbe auxiliar de Barcelona abans, entre els anys 1991, ordenat al costat del difunt bisbe Joan Carrera, i 2001. L'actual administrador diocesà de Girona, Lluís Sunyer, ha elogiat en una carta publicada aquest cap de setmana el servei generós i desinteressat del bisbe Carles durant els seus 7 anys de ministeri a Girona. Ha destacat que es va esforçar per dotar el bisbat d'unes infraestructures espirituals, pastorals i materials d'acord amb les necessitats d'aquells anys. Sunyer comenta també que Soler i Perdigó va ser per a molts un pare espiritual i home de consell que ajudava a afrontar els problemes de cada dia amb serenor, paciència i gran esperança. La missa exequial per l'ànima del bisbe Carles Soler tindrà lloc aquest dimarts a les 11 del matí a la catedral de Girona. Aquest mateix dimarts al matí, entre les 9 i 2:15, hi haurà instal·lada a la mateixa catedral gironina una capella ardent. Parlem breument del bisbe Carles Soler i Perdigó, amb un home que va estar els últims anys de la seva vida molt en contacte amb ell, el rector de la parròquia de Santa Maria de Banyoles, Ramon Pijuan. Mossèn Ramon Pijuan, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda, tingueu.
Bé, el nostre condol a vostè, a la diòcesi de Girona, a Banyoles també, d'alguna manera. Ell s'havia fet molt banyolí, no?, els últims anys, per la pèrdua del bisbe Carles Soler.
Ell, des que es va jubilar, va passar a viure a la residència de capellans de Banyoles, on ha estat uns 12 anys, fins que fa 2 anys i mig o així, per una millor atenció personal per la seva edat i això. Es va treballar a l'agència de capellans de Girona.
De Girona.
Durant aquests 12 anys ha estat sempre al servei de la parròquia de les parròquies del Ciutat de Banyoles, col·laborava habitualment els caps de setmana, els dies entre setmana, doncs, amb algun... solia anar a dir la missa a la clínica, si hi havia malalts per atendre, no els atenia, i els caps de setmana, doncs, anava als pobles que s'indicaven. Ell sempre deia que estava disposat a anar allà on fos, i fer el servei que fos. I això ha estat un testimoni maco i exemplar. A més, amb una senzillesa, des de la mateixa residència, era un resident més. Mai havia destacat per res. Sempre, des de la senzillesa i des de la humilitat i bonomia amb tothom.
Sí, i una última qüestió, per ser breus, mossèn Ramon Pijuan, què destacaria, com definiria la figura, la persona, sobretot, del bisbe Carles Soler i Perdigó?
Bé, a part del que ha destacat mossèn Lluís Sunyer,
sí,
jo destacaria els 12 anys a Banyoles, aquesta senzillesa, aquesta humilitat i aquest esperit de servei i de relació amb la gent, sense mirar d'on venir ni qui era. Destacaria això.
Molt bé, doncs també estem segurs que molta gent a Barcelona que el va conèixer de bisbe auxiliar també ha fet seu aquest missatge, no?, aquest missatge de bisbe proper, senzill, i un pastor, doncs, que de vegades havia d'estar al costat, de vegades davant, de vegades al mig o de vegades al darrere del ramat del poble de Déu. Moltes gràcies, mossèn Ramon Pijuan, rector de Banyoles. No sé si he dit bé, la parròquia Santa Maria dels Torers és una de les que porta vostè?
Sí, sí.
Molt bé.
I d'altres que també estan provant, que és la principal.
Sí, molt bé. I que aviat tinguem un bisbe de Girona, nou. Ara toca.
Fa temps, ara ens n'hem quedat sense.
Sí, sí, exacte, no tenen ni un dels dos emèrits. Bé, doncs una abraçada molt gran a Girona i en aquest moment de tristor i també d'esperança aquest dimarts, recordem-ho, el funeral de cos present a la catedral de Girona a les 11. Que vagi molt bé, una abraçada.
Molt bé, gràcies, bona tarda.
Bona tarda. D'altra banda, més notícies. Una de les activitats religioses i alhora socials més importants d'aquest pont de la Immaculada ha estat, sens dubte, la processó amb la imatge de la Puríssima el mateix divendres passat des de la Basílica de la Mercè de Barcelona fins a l'església de Betlem, a la Rambla. Durant la processó es va fer una parada a l'Ajuntament per renovar el vot de poble que té Barcelona a la Mare de Déu de la Immaculada. Manel Riera, president del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona, entitat organitzadora de la processó, ha explicat a Ràdio Estel la història d'aquest vot a la Puríssima.
El segle XVII, concretament l'any 1651, a Catalunya hi va haver-hi una epidèmia de pesta molt forta. I justament la gent, doncs, la població de Barcelona en aquell moment es va encomanar a la Mare de Déu, perquè la Mare de l'Immaculada en aquella època, al segle XVII, ja era una Mare de Déu amb una gran devoció a Barcelona. Doncs es va encomanar a la Mare de Déu i sembla ser que, doncs, que la cosa va parar en sec, pel que es diu, pel que se sap dels arxius i dels escrits antics, la cosa va parar en sec.
El president del Consell de Germandats i Confraries de Barcelona ha dit també que el vincle entre l'Església i les autoritats civils municipals es manté des de la separació i la laïcitat.
Que tradicionalment, doncs, hi ha un intercanvi d'obsequis, uh-huh, a la porta de l'Ajuntament, doncs, entre els representants de l'Ajuntament de Barcelona, que a vegades pot ser l'alcalde o pot ser algun altre de, diguem-ne, algun altre representant que surti a la porta,
sí,
i juntament, doncs, amb la gent del Consell, amb la Junta, doncs, fer un intercanvi d'obsequis, recordant una mica també el que van fer els consellers de Barcelona a l'any 1651, que en aquell moment s'intercanviaven no obsequis precisament, sinó que com a cosa simbòlica s'intercanviaven les claus de la ciutat, és a dir, les claus de la muralla, amb sal.
Aquesta processó, la d'aquest divendres com cada 8 de desembre, es va completar amb l'última part del recorregut per la Barcelona Antiga pel carrer Ferran, on es va produir, per exemple, la salutació de la Germandat del Rocío davant de l'església de Sant Jaume i per la Rambla amunt fins a l'església de Betlem, on el rector Adilson Tolentino va reivindicar la pietat popular com un gran signe de presència cristiana entre la diversitat cultural i social.
Sense distància, un recull d'històries que ens connecten amb l'amor i els principis compartits.
Breument altres notícies, el moment àlgid de la commemoració pels 900 anys de la consagració dels temples de Taüll, Santa Maria i Sant Climent, en ple Pirineu català, ha tingut lloc aquest diumenge amb la celebració eucarística a l'Església Romànica de Santa Maria. La missa, presidida pel bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, també copríncep d'Andorra, ha plegat un gran nombre d'autoritats locals, així com els veïns i fidels del territori, que han volgut formar part del que ha significat la cloenda de les activitats organitzades durant tot aquest 2023 per la parròquia amb motiu de l'efemèride. En l'homilia, l'arcabisbe Joan Enric Vives ha fet un breu recorregut per la importància històrica de la Vall de Boí i ha parlat del paper aglutinador de les seves esglésies en els aspectes de ser punt de trobada, de pregària, d'espiritualitat, de protecció, de defensa i d'art sacre. D'altra banda, Blanquerna Universitat Ramon Llull ha signat un conveni de col·laboració amb l'Abadia de Montserrat en el marc del mil·lenari del monestir, mitjançant el qual es comprometen els propers 3 anys a treballar conjuntament, les dues parts, en un projecte d'elaboració d'un material didàctic sobre Montserrat per a les escoles que visitin el santuari. La proposta educativa d'aquest material, que estarà digitalitzat, tindrà un enfocament interdisciplinar contextualitzat amb el nou currículum d'educació bàsica, etapes de primària i secundària, que es basarà en 3 moments compresos abans de la visita a Montserrat, durant aquesta mateixa estada i després de fer la mateixa visita. La proposta estarà adequada a les àrees curriculars que poden tenir relació amb Montserrat. L'acord el van signar amb la presència de l'abat Manel Gasc. I la Fundació Joan Maragall, en col·laboració amb la Fundació Balmesiana i el Museu Diocesà de Barcelona, han organitzat per aquest dijous una sessió especial del Seminari de Patrimoni Sacre que comptarà amb la participació del professor Fernando López Arias, de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu de Roma, i del professor Bert Delmans, jesuïta i arquitecte de la Universitat Pontifícia de Comillas, a Madrid. L'activitat és amb motiu dels 60 anys, aquest 2023, de la publicació de la Constitució Apostòlica sobre la litúrgia, titulada Sacrosanctum Concilium, el primer document magisterial del Concili Vaticà II.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El resum informatiu de cada dia. Sense distància.
Tornem a parlar avui de catecumenat perquè uns 15 joves i adults de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat van ingressar en el catecumenat coincidint amb el primer diumenge d'Advent, ara fa uns dies. Va ser en una reunió a la casa de l'Església on van rebre primer una catequesi sobre les seves motivacions per rebre el baptisme i la iniciació cristiana i després se'ls va recordar el do de la fe a partir de la figura d'Abraham. En una segona part de la trobada, aquestes persones que aspiren a batejar-se es van traslladar a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, on van ingressar pròpiament ja en el catecumenat, amb el ritu propi, en el marc d'una celebració de l'Eucaristia presidida pel bisbe Agustí Cortés. Un dels moments més significatius va ser el lliurament del llibre dels Evangelis a cadascú dels candidats. Estem pendents de parlar amb Ricard Hernández, delegat per al catecumenat de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, però mentre intentem aconseguir la connexió, que ara mateix no ens és possible per causes alienes a la nostra voluntat, anem a la veu de Càritas i després intentem fer aquesta entrevista. Ara mateix passen 7 minuts i mig d'un quart de 7.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
És la veu de la Caritat, de les Càritas amb seu a Catalunya, com sempre, amb aquest servei i la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem així la veu de Càritas amb el nostre habitual resum de notícies. S'acosta el Nadal i som molt conscients del dolor que causa la guerra sense sentit a Terra Santa, on va néixer Jesús. Alhora aspirem a encarnar la veritable esperança i a expressar la nostra solidaritat amb els conflictes a tot el món, en particular amb els de Terra Santa actualment. En l'esperit de compassió i solidaritat, Càritas s'ha unit a Càritas Internationalis a l'esforç mundial en defensa d'un alto al foc immediat a Terra Santa. Aquesta iniciativa, liderada per Ceasefire Now, fa una crida a individus i organitzacions perquè prestin les veus a una causa que transcendeix les fronteres i exigeix la nostra atenció col·lectiva, signant ara una petició mundial. És per això que Càritas invita tota la Confederació a unir-se a través d'aquesta acció simbòlica i signar la petició amb el coixinet Ceasefire Now. Aquesta petició ja ha rebut el suport de Càritas Jerusalem i també Càritas Internationalis, així com de 788 organitzacions de més de 80 països i més de 980.000 persones. El seu objectiu és amplificar la petició mundial d'un alto al foc immediat per protegir i salvar vides. L'objectiu de la petició és mobilitzar 2.200.000 persones a tot el món, xifra equivalent a la població palestina que viu a Gaza. La petició insta tots els líders mundials, el Consell de Seguretat de l'ONU i els actors sobre el terreny a actuar per evitar ja una catàstrofe humanitària. Càritas invita cordialment tots a unir-se a aquesta petició i assolir els 2.200.000 signatures. A petició de l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, el papa ha concedit a Josep Maria Mauri, exrepresentant personal ja del copríncep episcopal i vicari general del bisbat d'Urgell, i a Josep Casanova, director voluntari de Càritas diocesana d'Urgell, l'alta distinció pontificia de la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. Aquesta condecoració, instituïda pel papa Lleó XIII l'any 1888, suposa un gran reconeixement a la tasca de sacerdots i laics a favor de l'Església Catòlica i els ha estat concedida en agraïment i reconeixement pel seu treball i per la seva alta responsabilitat en les tasques que han desenvolupat al servei del copríncep episcopal i del bisbat d'Urgell, i amb repercussió sempre positiva per a la comunitat eclesial catòlica del Principat d'Andorra i, en general, del bisbat d'Urgell. Joan Enric Vives ho va fer públic durant la reunió del Consell Pastoral Diocesà del 2 de desembre passat i va subratllar en referència a la distinció rebuda que la Santa Seu vol palesar, el valor que té dedicar llargs anys de la pròpia vida al servei de l'Església i del seu testimoniatge de fe i amor enmig del món. Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell, des de l'any 2005, està casat i és pare de dos fills. Sota la seva direcció s'han impulsat diverses iniciatives de Càritas, com ara la creació d'una empresa d'inserció de treball o un centre especial de treball per a persones amb discapacitat, així com diverses seus dels serveis de Càritas diocesana arreu del bisbat d'Urgell. El 13 de gener serà quan el copríncep episcopal els imposarà les distincions en una cerimònia solemne al Palau Episcopal, el 13 de gener, com dèiem, a les 12 del migdia. I d'Urgell a Tortosa, perquè el bisbe d'aquesta diòcesi, Sergi Gordo, va presidir la jornada de Càritas diocesana celebrada el dissabte 2 de desembre al seminari de Tortosa. La jornada es va iniciar amb les salutacions als presents fetes pel delegat episcopal Carlos París i el director de Càritas diocesana de Tortosa, Didac Rodríguez. Després, el bisbe Sergi Gordo va oferir la seva ponència sobre el nou pla estratègic de Càritas diocesana per al proper quadrienni fins al 2027. Que prèviament havia estat aprovat per unanimitat en Assemblea General Extraordinària convocada amb aquesta finalitat. Amb una nombrosa participació de preveres i representants dels equips parroquials i interparroquials de Càritas Tortosa, el bisbe va aportar reflexions sobre el paper de l'organització caritativa a la diòcesi els propers anys i es va referir sobretot als reptes que planteja el pla i els eixos d'actuació previstos per treballar els propers anys. En aquest sentit, destaca l'objectiu primordial d'aquest pla estratègic de Càritas diocesana de Tortosa en un context sinodal, un pla estratègic per una església pobra i per als pobres, va recordar Sergi Gordo, i per una església en sortida, inclusiva i oberta a tothom. Així va fer seves les conegudes paraules del papa Francesc. En acabar la intervenció del bisbe hi va haver un treball de reflexió en comissions on els assistents van proposar idees i reptes per al treball dels equips parroquials i interparroquials de Càritas a la diòcesi de Tortosa. I completem l'informatiu explicant-vos que la darrera reunió del Consell de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, celebrada el 21 de novembre, ha suposat un relleu de tres dels seus membres, Josep Arayo, Miquel Font i Rosa Maria Pol. Després de 10 anys de dedicació com a integrants al Consell i en haver-se esgotat el període de nomenament, han cedit els seus llocs a tres persones voluntàries que des d'ara formaran part de l'òrgan, concretament Rosa Estruc, May Cerdà i Maria Mestres. Les tres persones que deixen el Consell continuaran la seva tasca com a voluntàries en les seves respectives càritas parroquials després d'haver finalitzat el compromís com a consellers després d'aquests darrers anys. El bisbe Agustí Cortés va expressar el seu agraïment per la dedicació mostrada en aquesta dècada pels anteriors responsables i va encoratjar les noves conselleres a ser conscients de la importància de la institució i del discerniment amb sentit evangèlic necessari per ser consellers de Càritas. Va destacar que el Consell ha de ser el cervell i el cor de Càritas. En aquesta mateixa reunió, el bisbe Agustí Cortés va signar el decret d'anomenament de Ramon Carbonell com a director de Càritas diocesana i d'aquesta manera es renova la seva missió al seu servei per 5 anys més després d'haver desenvolupat aquesta funció des de l'any 2018. Fins aquí l'informatiu, de seguida el testimoni sobre la campanya de Nadal de Càritas Catalunya. Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No permetre això, perquè tots hi tenim molt a veure, és el punt de partida de la campanya de Nadal de Càritas Catalunya aquest 2023, una campanya que va iniciar-se formalment tot just coincidint amb l'inici de l'Advent. Veure més enllà per ser portadors de petits miracles, una paraula també clau. I aquest és el lema en què l'entitat catòlica recorda que aquest Nadal tenim una nova oportunitat per no deixar-nos encegar per les llums de l'aparença i de la superficialitat, de veure més enllà de les nostres pròpies necessitats i poder ser portadors, com dèiem, de petits miracles. És hora, doncs, d'enfocar la mirada, de posar-nos les ulleres adequades, segons recorda Càritas Catalunya, per corregir la nostra forma de mirar i situar-nos davant del que està passant al nostre voltant. La campanya es fonamenta en la idea que l'Advent és un temps molt especial que ens pot ajudar a reubicar la nostra mirada i fixar-la en allò que de veritat volem viure i veure sense por i sense mandra i sense indiferència. Com diu el Papa, es tracta de deixar de viure en una societat que busqui construir-se d'esquena al dolor dels altres. I per explorar i conèixer una mica més la campanya de Nadal de Càritas Catalunya, tenim amb nosaltres l'adjunt a la presidència i cap de comunicació de Càritas Catalunya, també membre de l'equip d'aquest espai, Lluís Miguel Luna. Lluís Miguel, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Ignasi.
I bon advent, bona campanya. Bé, primer de tot, quins accents presenta aquest any la campanya de Nadal de Càritas Catalunya? A banda d'aquesta paraula clau, miracles, que impacta molt, eh?
Sí, una mica la idea és intentar captar l'atenció de les nostres comunitats i de la societat catalana en general sobre la necessitat, d'una banda, d'una mirada diferent, una mirada de la realitat diferent, no?, que sovint truca a la nostra porta, no? Ara, per exemple, doncs, quan sortia de la seu de Càritas Catalunya, doncs allò que se m'ha caigut l'ànima als peus, perquè ha arribat un senyor d'uns 30 i pocs anys, peruà, amb una criatura amb autisme, amb un altre fill, per tal de veure si li podien operar a Barcelona, i truca a les portes de Càritas i t'explica això.
Sí, sí, sí.
I llavors et diu, em poden ajudar? Això és un abans de venir cap aquí, no?
Sí, sí,
i se't trenca el cor perquè dius, bueno, aquesta persona, doncs malauradament ha arribat fa poc, no, segurament no està empadronat, per tant serveis socials no podrà fer gaire cosa amb aquesta persona, tampoc el podran atendre des de la Seguretat Social perquè no té targeta sanitària, però aquest home doncs ve aquí a casa nostra amb l'esperança de que pugui trobar una solució pel problema de visió que té, doncs, un fill, i l'altre, d'alguna manera, doncs, un xicot amb autisme, no?, potser 6 anyets, no?, un tema ja una mica més complicat, no? I aquesta persona diu, truco aquí, si més no, si em poden donar aliments.
I, clar, en aquests casos, és un exemple, però n'hi ha molts d'aquests, de persones
moltíssims,
que sense cita prèvia es presenten a les portes de Càritas.
Sí, aquest és un cas, tot just, doncs, abans de fer camí cap aquí.
Sí, sí, un exemple.
Però cada dia, des d'aquí, del barri de Sants, on tenim l'estudi de Radio Estel, no?
Sí, sí.
I vaig caminant, no?, per la Gran Via, i després, doncs, arriba la quantitat de persones que veus que estan dormint al carrer, al ras, no?, també has de pensar, no? Llavors, una mica, la campanya s'enfoca cap aquí, no? És a dir, com podem canviar la mirada perquè aquestes persones no restin indiferents als nostres ulls. Perquè sovint passes al costat, però ni t'hi fixes, no? Uh-huh. I fins i tot, de vegades, arribes un moment que veus una persona estirada al carrer i tu suposes que és que està dormint, però tu no saps si aquella persona doncs, es troba bé, no es troba bé. No ens aturem, no? Com el bon samarità, a dir què t'ha passat o com estàs, no? Per tant, un objectiu de la campanya importantíssim és aquest canvi de mirada, aquest estar molt atents al que està passant al nostre voltant, al nostre veïnat, a la nostra comunitat de veïns. Sempre hi ha persones que necessiten del nostre suport.
Uh-huh. Per tant, aquests petits miracles van una mica més enllà de les dades que les Càritas diocesanes van presentant també aquests dies. Recordem que les memòries completes de cada any es presenten per Corpus, mm-hmm. però per Nadal també hi ha algunes diocesanes, especialment Barcelona ho fa sí. aquest divendres,
efectivament.
Que també diuen doncs la situació és aquesta i també és un argument sí. per dir ajuda'ns a ajudar, no?
Clar. I sovint, davant d'aquestes situacions, d'una banda, doncs, et ve la impotència, no? Molts companys nostres que estan arreu de Catalunya, no? Treballant com a treballadors socials, educadors socials, insertors, moltíssims voluntaris, davant de situacions com aquesta, doncs, diuen pues, que moltes vegades no tenim la solució a les nostres mans, no? I d'aquí que reivindiquem i fem molt d'èmfasi amb la possibilitat de fer petits miracles, no? Perquè cada dia hi ha petits miracles. Totes les persones que creiem en Déu, en Nostre Senyor, sabem que hi ha cada dia petits miracles al nostre voltant. Cada vegades no ens n'adonem, però que hi són, no? I la capacitat que també tenim tots, de vegades d'un petit gest, d'una petita acció, que pot ser transformadora, no? I en aquest sentit, aquest any hem fet un spot per televisió molt maco, que convido tots els oients de Ràdio Estel, que s'hi poden veure, doncs, s'emet en diversos moments, doncs, a Televisió de Catalunya i també a la xarxa de televisions locals, no? Fet el que s'anomena tècnicament un storytelling, no?
Molt bé.
Una petita història molt tendra, però que remarca i dona un exemple de com, en aquest spot, s'explica un petit miracle, no?
Tot això, no sé si es pot veure en forma de vídeo pel
sí.
YouTube,
YouTube,
o per Càritas Catalunya, Càritas.catalunya, vaja.
Sí, al YouTube de Càritas Catalunya i fins i tot a la pàgina web de Càritas Catalunya, ja en la portada, no?, en la pàgina principal, ja hi ha allà el vídeo perquè qualsevol persona doncs, el pugui visualitzar.
I quines respostes creu Càritas Catalunya que hi pot haver entre els qui poden fer aquests ajuts, més enllà d'un moment concret que segur que molts oients recorden com a molt tradicional, com és el de la col·lecta? Habitualment el quart diumenge d'Advent, aquest any el tercer, perquè mm-hmm. el 24 és ja pràcticament la nit de Nadal, sí. el 17 de desembre, que apuntin aquesta data, 17 de desembre, col·lecta a les esglésies.
Sí, o sigui, més enllà d'això, doncs hi ha moltíssimes necessitats, no? Tot just ara, també, com comentaves molt bé, Ignasi, hi ha Càritas que presenten, fan un avançament de dades, no? Com és el cas dels companys de Barcelona, que aquest divendres en roda de premsa faran un avançament de dades de les tendències que estem veient, no? Més enllà de la col·lecta del possible donatiu, també cal veure que hi ha altres tipus d'accions que també són molt necessàries, no? Estem observant en els últims anys, a nivell en general, de totes les Càritas diocesanes catalanes i de la resta de l'estat espanyol, una disminució preocupant del número de voluntaris i voluntàries.
Mm-hmm. Això és un tema que també, coincidint amb la pandèmia, amb l'inici va passar, no?
Sí, efectivament, amb la pandèmia estàvem al voltant d'unes 12.000, 13.000 voluntaris. Degut a la pandèmia vam tenir una davallada molt important d'entre 2.500 i 3.000 voluntaris, però que gràcies a Déu doncs, es va compensar per la incorporació d'entre 1.000 i 1.500 joves que en aquell mateix moment doncs, evidentment doncs, no podien assistir doncs, a la universitat, als seus estudis. També persones que no podien anar a la feina però que estaven a Mero, que es van incorporar d'una manera molt notable. No? Però aquesta és una... Aquesta recuperació que després es va produir no és una recuperació contínua. Ens estem trobant en una societat que cada cop més impulsa un individualisme generalitzat, una despreocupació per molts dels problemes dels altres, i davant d'això doncs, necessitem persones compromeses que dins de les seves possibilitats doncs, o bé participin doncs, de les accions, diríem, quotidianes de Càritas, o també doncs, d'altres accions que també es poden fer, com, per exemple, doncs, donar suport a campanyes doncs, a través de les xarxes socials, de les Càritas diocesanes i de la pròpia Càritas Catalunya.
I, finalment, Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya, quines expectatives té Càritas de cara pròpiament a la col·lecta? És un percentatge interessant, no?, de tot el que el gestiona, sí. Els diners que mou Càritas, que s'entengui bé, això de moure diners, moure per ajudar, no?
Disposar de recursos per ajudar, efectivament.
Sí, sí. Sí, sí.
Bé, aquest any tenim molta fe, més que mai,
exacte,
amb que aquesta campanya, darrere de la qual hi ha tot un grup de professionals de la comunicació de les Càritas diocesanes, que està treballant molt de valent per trobar un missatge maco, bonic, tendre, per tal de tocar-nos una mica el cor, no? Uh-huh. Per tant, creiem que aquesta campanya pot comportar no solament a nivell de les col·lectes, sinó també a nivell de col·laboracions de persones, d'empreses, d'institucions, realment una quantitat important de recursos que després apliquem a les persones que ho necessiten.
Bona campanya de Nadal, doncs, per a Càritas Catalunya i per a la societat, en definitiva, amb aquest lema Veure més enllà per ser portadors de petits miracles. Gràcies, Luis Miguel Luna, com sempre, aquí, a casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hi ha alguns apunts d'agenda. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i la representació de la Comissió Europea a Barcelona organitzen una jornada anual per donar a conèixer l'agenda europea de les competències de Catalunya i la seva contribució al mercat laboral. La jornada es fa aquest dimarts, a les 10 del matí, comença a la seu de la comissió, al Passeig de Gràcia 90 de Barcelona, primera planta, amb una benvinguda de Manuel Zapiro, director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, i Jesús Delgado, vicepresident de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, Jesús Delgado, i responsable d'internacionalització. D'altra banda, els dies 13 de desembre, aquest dimecres, i també el 10, el 17, el 24 i el 31 de gener, i el 7, el 9 i el 14, i el 7 de febrer, perdó, de 9 a 14 hores, de 9 del matí a 2 del migdia, a la seu de la Federació Catalana de Voluntariat Social, formació, comunicació i captació de fons per a entitats del sector social, així es titula, per adquirir habilitats essencials en les àrees de comunicació digital. Per tant, a partir d'aquest 13 de desembre i tots els dimecres, exceptuant les festes de Nadal, fins al 7 de febrer de 9 del matí a 2 del migdia a l'Avinguda de les Drassanes 3 de Barcelona. Aquest dimecres, de 4:45 de la tarda a 7:45, a la seu de Càritas Barcelona, a la plaça Nova número 1, l'equip de comunicació de Càritas Diocesana explicarà la campanya de Nadal d'enguany Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles i també les orientacions teològiques en què es basa. Aquest dijous, dia 14, a les 7 de la tarda, al casal parroquial de Sant Josep de Mataró, al carrer Sant Josep número 18, Eduard Sala, director de Càritas Barcelona, impartirà una conferència titulada Fer voluntariat a Càritas, una tasca o un lloc al món, claus per reenamorar-se del que fem. L'orquestra de Mataró farà un concert benèfic sota la direcció de Clàudia Dubé. I aquest divendres a les 10 del matí a la sala Mossèn Ventosa de la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, també a la plaça Nova, tindrà lloc la presentació en roda de premsa de l'informe Una ajuda que no arriba, limitacions i reptes en el disseny i implementació de les prestacions de garantia d'ingressos mínims. Serà concretament la roda de premsa prèvia també a la col·lecta d'aquest diumenge. Fins aquí la veu de Càritas d'avui.
Ràdio Estel.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge a la Marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Intentarem recuperar un altre dia el tema del catecumenat que us havíem anunciat. Us en demanem disculpes. També són molts els catecúmens que, en aquest cas, aquest cap de setmana passat, han rebut l'ingrés a la diòcesi de Girona. Totes les diòcesis amb seu a Catalunya, en definitiva, han acollit moltes persones que demanen el baptisme i la iniciació cristiana. Fins aquí, Sense Distància. Us deixem amb les Vespres de Montserrat. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, ara de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. Ens podeu escoltar Sense Distància a 8:15 del vespre i a les 12 de la nit de dilluns a divendres per Ànima Estel.